Tercer, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dijous 28 de març. Déu-n'hi-do, ha costat arribar fins aquí aquesta setmana. Avui ens acompanyen la Laura Aznar, periodista del Crític. Laura, com estàs?
Què tal, bona nit. Com estàs? Bona nit.
També el Rafa Garrido, cap de política de la CN. Rafa, bona nit.
Hola, bona nit.
El Roger Montañola, politòleg. Com estàs, Roger?
Bona,
ai, que no tens el micro obert. A veure, torna-hi.
Bon vespre.
No, a veure.
Vine aquí.
A veure,
bon vespre.
No, roba-li el micròfon a... Si no, posa't aquí al meu costat, si vols.
Montañola, deixa de tocar-me el micro.
Comencem bé. Comencem bé aquesta tertúlia. Josep Manel Silva, advocat periodista, professor universitari.
Tenien,
com estàs?
El tenien jo una mica refredat.
Què dius ara? Ah, doncs mira, te'n pots anar al lloc del Montañola, si vols.
Un refredat valencià, he agafat.
Per què?
Perquè he estat dos dies a València.
Ah. Mira, feia un temps molt valencià, és que prou petit el que tenim.
Prou per a la nit.
Després en parlarem, eh?
Sí, sí.
De València,
a propòsit del que deia
és només un exemple.
He passat davant dels viveros, que tota la vida han dit viveros, allò, eh?
Bueno, li hauries dit tu, viveros, tota
la vida. Bueno, de petit a València, perdona, a València, ciutat de petit, allà tothom parlava castellà.
No discutiràs amb un valencià.
No, és que jo sóc mig valencià.
És capaç de discutir amb un valencià de com s'ha de dir correctament en valencià.
Tinc una quart de la meva sang que és valenciana, saps?
Sí, però...
La meva àvia a la plaça de l'Ajuntament també li deia plaça el Caudillo i no per això.
Home, no. Encara hi ha gent que li diu a la plaça el Caudillo.
No, la teva àvia es va morir i li plaça el Caudillo.
La meva mare que li diu, diu, home.
I aquí encara hi ha gent que diu Calvo Sotelo, però vull dir...
Sí, sí, i encara hi ha gent que ho diu, eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir, jo ho he sentit, això.
Era Calvo Sotelo, sí. Infanta Carlota, ah, Avenida del Generalísimo,
sí,
i...
La José Antonio Primo de Rivera, la Gran Via.
El carrer Salmerón, Gran de Gràcia.
Ja vam tenir 30 i 40 anys de dictadura, van caminar els homes als carrers. No,
t'he de dir que per València, per la ciutat de València, vaig trobar, anàvem passejant per allà pel centre i va sortir un tio d'una obra que estava fent no sé què i va parlar amb nosaltres i va dir, no sé què, diu, viva Franco! I vaig quedar com dir, joder, macho, sí que realment s'ha notat el canvi aquí. Hòstia, a València.
Carai,
sí, sí.
Res, després anirem cap a València, no per parlar de franquisme, sinó...
Estan desatats, ara.
Per parlar de com hem dit, aquests canvis que hi ha hagut en aquesta fira que es feia de música, de concerts de Vivers, que s'ha canviat el nom, s'ha tret el català de la pàgina web, i també veurem la tipologia de grups que hi actuen, que no tenen res a veure amb els que hi actuàvem fins ara. Però, res, no, volia avui començar donant-vos les gràcies, primer de tot, per haver vingut aquest dijous.
No, gràcies a tu.
A la tertúlia, perquè avui han sortit gairebé el 53% dels vehicles que s'esperaven. Avui, sobretot al matí, migdia, ha estat una desbandada de cotxes. Vull dir que, mira, venint aquí, us heu salvat també d'enganxar aquestes cues a la carretera.
Jo ho he fet al revés, vaig tornar ahir i avui segurament hi ha molta gent que ens està escoltant al cotxe, no?
Però no has agafat cua.
No, al revés, per això dic, he fet el camí invers.
Està previst que fins demà a les 3 del migdia, com ho mirat, 575.000
cotxes.
Una borrada, eh?
Moltíssim, sí, sí, i avui n'han sortit doncs més del 53%, per tant vol dir que fins demà a les 3, demà al matí, qui hagi d'agafar el cotxe, doncs
ànims,
que s'hi fixi bé abans de sortir per si pot agafar vies alternatives. Hi ha una altra derivada també d'aquesta Setmana Santa, molta gent haurà optat per anar a esquiar segurament, i abans explicàvem que hi ha moviment precisament a les estacions d'esquí que acostumaven a tancar el dilluns de Pasqua, però que aquest any allargaran la temporada algunes una, d'altres dues setmanes més. Aquestes últimes nevades, que ara també parlàvem amb el Martí, nevades dels últims dies, encara ha de nevar, doncs això ha fet que s'aguanti la neu a moltes estacions d'esquí, i n'hi ha, per exemple, a Portainé, es pot esquí, o a Baqueira Baret, que tancaran el 7 d'abril, o fins i tot 8 a Ull, que allargarà fins al dia 14. Tenim en línia a aquesta hora el Joaquim Alsina, que és director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, precisament per parlar una mica d'aquesta situació, tenint en compte també la situació de sequera, de canvi climàtic, quin és el futur precisament que li esperen a les pistes d'esquí davant d'aquestes circumstàncies. Senyor Alsina, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Quan s'ha pres aquesta decisió d'allargar el tancament de les pistes d'esquí aquest any? És una decisió recent que s'ha pres veient com estava anant, sobretot en clau meteorològica aquests últims dies? És molt, molt recent, podríem dir, o no?
No, a veure, depèn. Per exemple, Baqueira, aquest any, des de començament de temporada, tenia previst tancar el dia 7, perquè la Setmana Santa caia molt aviat. Mm-hmm. La resta sí que tenien previst el mateix, però, clar, la neu aquest any s'ha endarrerit, ha anat com Rodalies, que sempre arriba tard, no? Doncs aquest any s'ha passat tres pobles i ens ha arribat tardíssim. Però ara n'hi ha molta i la gent té moltes ganes d'esquiar i la neu encara et permet disfrutar, amb la qual cosa, tant la Boi, que ha passat setmanes més, com es pot i porta i més, doncs han decidit allargar una setmana. Mm. Però en qualsevol cas, nosaltres, en aquests moments, bueno, ja fa molts anys, que la Setmana Santa acaba sent quasi bé el punt de tancada, amb l'única excepció de Masella, que hi ha vegades que ha arribat a tancar l'1 de maig, eh? Mm. Però la resta no. La resta, en el moment en què fa bon temps i la gent va a la platja, en canvia el xip.
Mm. Quina és la
Setmana Santa ha passat de ser el punt, o el moment de temporada on hi havia més gent fa molts anys, a ser, en general, un moment ja fluix. Clar, en canvi, el pont de la Puríssima és brutal. Si hi ha neu, és una bogeria.
Però tenint en compte com està anant climatològicament aquest any, no? Amb aquest hivern tan sec que hem tingut, on pràcticament no hi ha hagut neu, això potser fa canviar una mica els horaris, les dates d'inici d'obertura de la temporada d'esquí. Això us esteu replantejant, de variar-ho en funció de com avanci també la meteorologia?
No, a veure, nosaltres, les estacions, si tenim una mica de memòria, fa anys començava la temporada per Nadal o després. Difícilment s'obria abans, abans d'existir la possibilitat de produir neu. El pont de la Puríssima, a Espanya i a Catalunya, ha canviat la situació, perquè és un moment on tothom que esquia ja té ganes d'anar a esquiar i les estacions necessiten garantir que es podrà obrir, amb la qual cosa, a la que fa fred, es comença a produir neu per poder-ho aconseguir. Això no, un any no t'ho ha de fer variar. Vull dir, aquest any és un any molt atípic, l'any 2007-2008 també ho va ser-ho, però els altres no, els altres han sigut uns anys normals per nosaltres. Vull dir que la neu ha anat caient al començament, ha fet fred, s'ha produït, s'ha pogut esquiar, anys més, anys menys, i aquest any ha sigut una mica una bogeria perquè no ha nevat quasi bé al començament, les temperatures han sigut més... O sigui, si analitzem com han anat les temperatures d'aquest any i analitzem les de l'any passat, sobretot a tota la part occidental, el fenomen ha sigut més o menys igual, però amb més extrems. O sigui, han hagut altibaixos, i si analitzes les dues temporades, han hagut altibaixos, i els altibaixos aquest any han sigut més extrems per dalt i per baix, quan han estat, no? Volem com va l'any que ve, en qualsevol cas, nosaltres el que sí fem aquí, igual que la resta de països, és treballar molt amb la producció de neu, millorar molt els sistemes, intentar disposar al començament de l'aigua que cal i ja està, i produir.
Mm-hmm. Quin ha estat, o quina és l'ocupació d'aquests dies de les pistes d'esquí?
No, això encara no tingui informació.
Però pel que fa a reserves, uns bons dies aquesta Setmana Santa o no?
Sí, en principi sembla. Les reserves que hi havia ni el que hem passat ara fins ara, que es manté la previsió. Mm-hmm. Hi ha força gent, no hi ha anul·lacions, i, home, aquesta temporada, aquesta Setmana Santa, més, el que en diuen els meteoròlegs és que serà una mica boja. Vull dir, hi ha dies que farà bon dia, hi ha dies que no acabarà, amb la qual cosa, doncs, la gent s'anima a pujar, com que a més fa fred, i a les valls, a Barcelona, no és que estiguem per tirar coets de sol, doncs confiem en que es mantingui la previsió.
Mm-hmm. Dèiem, mentre el temps aguanti, no sé si aquestes temporades es podran allargar tant com es vulgui o hi haurà un límit, és a dir, a banda de Masella, que vostè em comentava abans, hi ha possibilitat que alguna altra pista aguanti oberta més enllà del 14 d'abril?
Nosaltres, en general, les estacions s'hi tanquen. Quan tanquen és perquè els clients deixen de pujar, perquè normalment tanques la temporada amb molta més neu que tenies al començament. Si no, això sempre ens ha passat ja des de fa ben bé 15-20 anys. O sigui, que a vegades alguna estació diu anem a fer una setmana més, però després veus que no compensa. I com que qui mana són els clients, escolta, no ens podem oposar. Vull dir, per l'estat de la neu, en general, podríem allargar moltes més vegades. Masella i Molina, que són els que més aguanten, clar, tenen la gran avantatge que l'està a una hora i mitja d'un nucli de població brutal, doncs no costa res pujar un dia i baixar. En canvi, anar un cap de setmana a Espot, a Portainer, a Boí, a Baqueira, ja és diferent, no? Llavors, a les estacions, quan més lluny són, més noten que hi ha dubtes a l'hora que es fa el cap de setmana, per entendre'm, no?
En tot cas, per acabar, ja li volia preguntar si creu que, sobretot aquestes nevades que hem tingut concentrades bàsicament en aquest mes de març, pot ajudar a salvar una mica la temporada sencera.
A veure, la temporada sencera serà diferent de l'anterior. Pensa que hem vingut de dues temporades que han sigut excepcionals en quant a número d'esquiadors. Tant la temporada 21-22 com la 22-23. Bueno, avui, per exemple, la 22-23 va ser la millor de la història. A Molina va ser-ho la 21-22. O sigui, han sigut temporades molt bones. Aquesta no arribarà, evidentment, a aquestes xifres. Amb tot, la veritat és que aquest final ens està salvant bastant, sense arribar als números, evidentment, de rècord, però déu-n'hi-do. Però fins que no tanquem, fins que no passa, diuen els andalusos, hasta que no passa el rabo, todo es toro. Doncs nosaltres, fins que no tanca l'última estació, tampoc acostumem a fer el balanç.
En tot cas, és veritat que aquest hivern hem vist algunes imatges aèries d'algunes pistes d'esquí, que la veritat és que feien una mica esgarrifar, perquè es veia només el tros de pistes on hi ha neu artificial, cobertes de neu, i la resta absolutament pelat. Clar, en situacions com aquesta no sé si serà sostenible a la llarga, també tenint en compte el context de sequera que tenim, o potser s'haurà de replantejar també l'obertura de les pistes quan realment hi hagi neu.
A veure, anem per parts. Primer no em diguis neu artificial, perquè a mi això em fa patir, perquè és neu natural. Tu si prens un
ja ens hem entès, ens hem entès.
No, ens hem malentès, que és el problema.
Doncs neu fabricada, gel, em referia.
Neu, sí, produïda, fabricada, per suposat. A veure, jo recordo fa sis anys, em sembla, que va ser un any que aquí vam anar bé i, en canvi, els Alps no van anar massa bé. I recordo que a final de temporada teníem una reunió de treball a Dolomites, que és una estació coneguda, i a final de temporada hi havia ben bé mig metro de neu a les pistes i la resta, res. Vull dir, aquesta mateixa sensació que he tingut aquest any aquí, i algun altre any també, vull dir, no és el primer any que ens passa, també passa a altres llocs. Amb la qual nosaltres l'únic que podem fer és, no només per a les estacions en si, sinó perquè la importància que tenim a les valles és seriosa, no? Hi ha molta gent que depèn d'aquest sector, és fer allò que millor sabem, que és cuidar la neu, disposar cada vegada més dels sistemes més eficients per fabricar-la, i ja està. Mm-hmm. I, a més, en quant al tema d'aigua, que és un tema que sempre és recurrent, no? Com pot ser que feu servir aigua? Nosaltres l'aigua l'emmagatzemem quan n'hi ha, i fem com els pagesos. Vull dir, agafes l'aigua quan en tens i la fas servir quan les necessites. Amb la diferència que el que fem quan la necessitem és tornar-la a pujar amunt. Perquè normalment les basses d'aigua que tenim a les estacions no estan a les cotes altes, estan a les cotes baixes. Llavors, fem neu, queda a dalt, i quan es fon, doncs torna a baixar. Uh-huh. I la gran majoria es reaprofita. Vull dir que no és un consum. Vull dir, no, és una aigua que no necessita passar per depuradores, que no necessita cap tipus de cosa d'aquest estil. I que no utilitzem un litre més dels necessaris.
Uh-huh. Senyor Alsina, director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i també d'Activitats de Muntanya, gràcies per atendre'ns avui el 9C.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona nit. No sé si sou molt esquiadors o no, vosaltres.
Sí,
sou d'anar...
Jo ho era i ara...
Tots més de golf, de golf i d'esquí.
Jo faig tots els esports que no li agraden a la gent de la CUP. Tots. Esquio, jugo golf, ara a fer wakeboard...
Necessita aigua, per les dues coses.
No, és que precisament aquí està la d'allò. És que els camps de golf i les estacions d'esquí, la gent es pensen... Jo el tema de l'esquí no el conec tant, però ens ho explica molt bé la persona que hem entrevistat ara. En el cas del golf hi ha un desconeixement enorme i molts prejudicis... de debat més de classe que no d'objectivament té a veure amb el consum d'aigua, però és una batalla perduda.
A Catalunya, i mira, ara que parlem del País Valencià, el País Valencià també, vull dir, també hi ha unes quantes proves que demostren que no és gaire sostenible.
Ah, no? Que no és sostenible el golf? Llavors ja em direu que és sostenible.
Però vaja,
agafa un terreny que no hi ha res.
Podem parlar de prejudicis si volem, però...
A part de que l'economia de molts esports, com de l'esquí, per exemple, el golf mateix deixa 12.000 milions d'euros a Espanya a l'any. La de l'esquí no crec que en deixi tant, però també en deixa molt. Vull dir, d'acord, eh?
Si el toro de Lídia no s'atorease, desapareceria. Mira, això...
Però, està el ramo del toro, com ha dit.
No, si no us agrada, però la qüestió és que els camps de golf es reguen amb aigua regenerada. Per tant, és que no té res a veure amb l'aigua que la gent té a l'aixeta de casa seva.
Des de fa molts anys.
Ens volem donar voltes amb això. Fa molts anys
que és obligatori
regar les
etcètera, no? El que passa que, bueno, jo entenc...
Què hi ha al voltant dels camps de golf?
Com que què hi ha al voltant?
Hi ha al voltant. Normalment, depèn. Acostuma a haver-hi
una explotació
urbanística.
És que la gent també ha de viure i té dret a tenir cases.
Fantàstica. No.
Com us agrada la Catalunya del no, eh?
No. Dic simplement que si analitzem una cosa, hem d'analitzar l'altra també.
A veure, Laura i Josep Manel.
Jo només per aterrar un parell de coses. En relació amb els camps de golf, hi havia una contradicció important en el fet de que quan es va establir el pla de sequera hi hagués una restricció en els usos recreatius, entre els quals també hi havia aquells destinats als camps de golf del 25%, mentre que altres activitats com la ramaderia o l'agricultura restringís la seva activitat en un 85%. Bàsicament, jo crec perquè hi ha sectors d'activitat als quals no els preocupava tant danyar-los a l'administració com en d'altres. Llavors, jo crec que això és conflictiu per començar. I després, a mi m'ha semblat molt interessant i, de fet, molt pertinent, Anna, la pregunta que l'has fet en relació amb la creació de neu artificial, perquè a dia d'avui, i això vaig al tema de les pistes d'esquí, a dia d'avui hi ha fabricada, bueno, la neu artificial jo crec que ens entenem tots, no? A dia d'avui hi ha estudis que demostren que un 30% de les estacions d'esquí ja no són viables a dia d'avui, i tenint en compte que les precipitacions en forma de neu aniran augmentant de cotes, bàsicament perquè van augmentant les temperatures, es calcula que entre el 2030 i el 2050 el 70% de les pistes, per exemple al Pirineu, no seran viables sense generació d'aquesta neu artificial, en cas que estabilitzem les emissions. És a dir, si seguim el ritme d'emissions actual, no ho serien el 80%, no el 70%, el 80%. Per tant, la viabilitat de les pistes d'esquí sense la generació de neu artificial o amb ella fins i tot, és una pregunta molt pertinent que a mi em sembla interessant que es pugui abordar des del sector.
Silva.
Un parell de cosetes. Sobre el tema de l'esquí, jo era molt esquiadora ja amb l'edat, me fa una mica més de mandra, però el presidi...
Descat amb el bàsquet, eh?
Sí, el bàsquet sí. El bàsquet fins a l'últim dia que em mori ja seguiré. No, però sobre l'esquí també hi havia fa molts anys, clar, jo com que soc el més gran d'aquí, que també hi havia aquest prejudici una mica d'elit que ara està molt popularitzat. Jo crec que tothom que vol pot anar a esquiar.
Home, tothom que vol, no sé.
Sí, la majoria de la gent que... A veure, no sé, potser tothom no, Laura, però la majoria de la gent que vol anar a esquiar...
Que està més popularitzat que... del que ho era, sí, però tothom que vol, no, perquè bé, anar a esquiar... Bueno, he anat un total de 2 vegades en tota la meva vida a esquiar. Però em refereixo que sí que requereix una infraestructura, diners, per pujar allà, pagar-te el forfet o com es digui.
Sí,
vull dir, sí que requereix una mica més enllà d'anar a córrer, saps?
Bueno, vinga, és veritat. Sí, com moltes altres coses, que hi ha molts esports que requereixen una instal·lació...
En tot cas, ara com dèiem, està més popularitzat.
Exacte, i per una banda està més popularitzat. Jo crec que aquest prejudici ha desaparegut, i és veritat que potser no tothom, però la majoria de la gent, però és que ha anat a esquiar alguna vegada, si vol, i li agraden els esports, que no a tothom li agrada fer esport. I el tema del golf, és veritat, mira, jo vaig començar a treballar a la meva primera feina a la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, després Junta d'Aigües, i ja en aquella època, quan autoritzàvem camps de golf, eren sempre amb el requisit de que hi haguessin, de que el rec fos amb aigües residuals. Si no, no es podia fer. I això, a vegades, comprometia o obligava a construir una depuradora. O sigui, moltes de les depuradores que es van construir a prop dels camps de golf eren dels mateixos promotors. És veritat que també, al darrere d'això, hi havia una, a vegades una organització, o un complex immobiliari, un hotel, o alguna
cultura
cosa així.
Cultura del pelotazo.
Sí, un moment, però és que això, estic d'acord amb el Roger, és a dir, al final, era, o sigui, és una forma de promocionar un esport que genera molts diners també, que normalment l'esport és una mica més d'elit, jo no crec que estigui tan popularitzat com altres jocs, que per cert sí que ho està. Per exemple, tu te'n vas a Escòcia o te'n vas a molts llocs on hi ha gespa, diguem, al costat de la platja, per entendre, i la gent està jugant a golf, perquè és
una cosa... Anava a dir, no comparem l'aigua que cau a Escòcia amb la
que cau aquí, perquè ja tenen més aigua i tenen més gespa, o sigui, és una cosa com més natural, però que allà tothom, o la majoria de gent, juga a golf, i està molt més popularitzat. A Espanya, doncs, va arribar més tard, vam tenir el Seven al seu dia, que va ser una mica la icona, i és veritat veritat que no és tan popular, però és veritat que al voltant hi ha negoci i no sé si hi ha especulació, no? Però és que al final jo no sé quin país voldríeu, no?
Com a especulació?
Sí, per això dic.
A Catalunya hi ha 8 milions de persones i tenim molts turistes i la gent, fins on jo sé, té dret encara a tenir viure on te vulgui o pugui. Per tant, escolta'm, si fan una urbanització a un lloc que costa, a més, normalment són urbanitzacions cares, doncs la gent que ve allà d'entrada paga bastants més impostos que la majoria de la població. Vull dir que ja que els anem a criminalitzar, diguem-ho tot. Diguem-ho tot, perquè per el que paga cadascun castellà n'hi ha 20 que viuen d'allò. Vull dir que, clar, aquesta mania de mesclar, a vegades desconeixement des d'una perspectiva ecològica o de sostenibilitat, més prejudici de classe, vamos, és que aquí a Catalunya som els campions, això, però bueno, jo ja fa molts anys que ho dic, aquesta cooperització de la mentalitat pública catalana, doncs, forma part...
Camps de golf a Catalunya.
Però per què? Que t'enfadis, Roger, no?
No, m'enfado perquè és un tema...
Catalunya som uns campions i està plegada de camps de golf i d'urbanitzacions de luxe, vull dir que no passa res,
però... Millor que sigui, però quin mal et fan a tu? És que això és el que no entenc.
Però dius que som els campions de no sé què, bueno...
No, dic que Catalunya, no, però ara és el golf, després abans era l'esquí, i demà passat serà... Hi ha una gent que està en contra de la Copa Amèrica de Vela.
Bueno, doncs res... Un moment de restriccions per sequera, per exemple...
Però, perdona, Laura, el govern és d'Esquerra Republicana, oi? El govern és d'Esquerra Republicana. Llavors, aquestes dades que tu deies, que tal com les plantejaves, no, escolta... tenen molt millor, per dir-ho així, els camps de golf, segons la teoria que parlaves, que els agricultors.
Dic que les restriccions que es van fer per activitats, les restriccions relatives als usos recreatius que inclou, per exemple, els camps de golf, eren molt menors, representaven, si no recordo malament, el 25% respecte les que representaven en el camp de l'agricultura o la pagesia, que eren del 80%.
Però llavors no és la següent pregunta. Llavors, si el govern d'Esquerra de la Generalitat de Catalunya, que és d'Esquerra Republicana, que precisament amb la Ryder Cup de golf, que és un projecte molt interessant, per cert, que també tothom s'hi posa malament, com sempre en aquest país, em sorprèn que fins i tot aquest govern, que massa amic de tot això no és, faci això i deu haver alguna raó de fons, que jo desconec, des d'una perspectiva de números i del que
després
representen...
Després es van flexibilitzar, les restriccions.
Les que plantejava d'entrada el pla de sequera.
Sí, absolutament. Després de les queixes...
Sí, després de les queixes es va replantejar. Però de totes formes, jo crec que sí que hi ha un problema en un moment de restriccions d'aigua per la sequera. Sí que és cert que hi ha hagut una correlació d'alguns municipis que utilitzen més aigua de la que realment estava prevista o estava plantejant en el pla de sequera, que coincideix en el fet de que alguns d'aquests municipis tenen camps de golf on tenen moltíssim o uns usos de... No
els
recordo.
Perquè els pobles buscar. Que més no tenien camps de golf.
O moltes cases amb piscines. O sigui, sí que es donava aquesta circumstància, que si creuaves les dades es donava aquesta circumstància. Això vol dir que no hagi d'existir cap camp de golf o cap casa amb piscina. No estàvem plantejant això. Estàvem dient que en un context de sequera, l'ús d'aigua, un recurs hídric absolutament limitat i molt qüestionat a dia d'avui per a algunes activitats més que per d'altres, jo sí que ho poso amb...
Per això està el govern, que entenc que la seva funció, com tu dius... I, evidentment, sembla que qualsevol ciutadà amb dos dits a front és conscient que en una situació d'estrès hídric, evidentment, s'han de prendre restriccions. Per això està el govern i les marca. Jo no les marco. Simplement dic que a través del que passa amb això es generen opinions o generalitzacions, no dic en aquesta taula ara mateix, dic en general, perquè és un debat que he anat seguint molt, que moltes vegades s'allunyen molt del que és la realitat i que moltes vegades conjuguen elements que no són simplement objectius respecte a l'ús de l'aigua, sinó que tenen a veure amb certs prejudicis, però bueno, Catalunya és terra de prejudicis, ja va bé.
Va, deixem aquest partit de tenis.
Aquest dijous tot diferent, eh? És un dijous una mica diferent.
Les 9 i 9 minuts, deixeu-me que fem una pausa, ens relaxem un moment, i quan tornem, també parlarem d'un tema que pot ser fins a un cert punt polèmic, que és aquesta proposta que han registrat avui Junts per Catalunya al Congrés de penalitzar el robatori de telèfons mòbils fins a penes amb 3 anys de presó. Ara de seguida en parlem.
A RAC1 no ho sé amb Anna Ballonesta.
9 i 11 minuts, deixem el tema dels camps de golf i de les estacions d'esquí de banda, perquè com dèiem, avui en plena campanya per les eleccions al Parlament del 12 de maig, Junts per Catalunya, que ha presentat aquesta proposta per endurir el codi penal en el cas del robatori de telèfons mòbils, que es castigui amb penes de fins a 3 anys de presó. Com dèiem, és una proposta que s'ha registrat, una proposició de llei que s'ha registrat al Congrés dels Diputats, com dèiem, amb aquest objectiu de reformar la legislació i de posar fi a la multireincidència.
Canviar el codi penal, entenc, no? Sí. i qui vols que donem la nostra opinió, no?
Sobre home, això? Estaria bé fent una tertúlia d'un programa de
qualitat.
Per això
ens conviden aquí.
Tenim intuïtius
avui,
crec
que estaria bé.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, ho intentarem.
Gràcies.
Em posaré el barret de jurista, sí. No, mira, jo, totes les reformes que van proposant del Codi Penal de manera aïllada, sense una coherència, que és el que venim fent des del 2015, perquè hi ha el famós Codi de la
Democràcia. Ja ho havia proposat al Col·legi d'Advocats, això.
Sí, sí, sí. Però, escolta'm, a veure, o sigui, de forma aïllada, perquè el problema què és? Robatoris amb violència o sense violència? Perquè, clar, si són sense violència, són furs. Els furs tenen una tipificació penal molt determinada, i pel fet que l'objecte, o sigui, l'objecte és sempre en funció del valor econòmic.
Que i la multireincidència, sobretot, que és aquest concepte
història.
Que...
Això és una altra història.
Segurament el sentirem molt durant la campanya.
D'acord. El tema de la multireincidència és una altra història que el Col·legi d'Advocats, efectivament, ja ha posat a sobre la taula, perquè el que no té cap sentit és que una persona que, a més, molts d'aquests delinqüents saben perfectament la diferència entre un fur i un robatori, i, per tant, saben que pel fur no entren a la presó, i quan surten, que això que diuen entren i surten, quan surten, molt sovint tornen a delinquir, perquè fins que arribin els seus processos, doncs tardaran molt de temps, no? I es van després acumulant les penes, però al final, ho tenen bastant estudiat. Ara bé, a partir d'aquí, jo què veig darrere d'això? Home, veig que el que vam parlar la setmana passada, que aquí hi haurà propostes ideològiques per part de Junts, per allunyar-se d'Esquerra, que no van en la línia de som o no som més o menys independentistes, perquè jo crec que aquesta història, bueno, ja veurem què fa el Puigdemont i si ve o no ve durant la campanya i quina mena de show voldrà muntar per cridar l'atenció. Però és evident que el tipus de propostes que està fent Junts des d'un temps són les que feien el seu dia Convergència, no? I per tant, en la línia d'endurir aquest tipus de delictes. El que passa és que jo, el que no m'agrada és que es fagin propostes de manera aïllada, perquè totes les penes han de ser conjunt d'un sistema on hi hagi una certa proporcionalitat, perquè aleshores, de manera aïllada, no? Direm, fixa't, a un violador com a l'Alves només li han caigut 4 anys i mig, i en canvi per robar un telèfon mòbil et cauran 3 anys. Home, veig desproporció absoluta. Absoluta, saps? I si es fa d'aquesta manera, doncs veig que no té cap mena de sentit. Per tant, això s'ha d'estudiar amb calma i fer una reforma, si cal, del Codi Penal, estudiant tots els delictes contra la propietat i veient quin és el seu càstig i quina tipificació. I sobretot, el que és molt important és el tema de la multireincidència, perquè això sí que estic d'acord que no està ben resolt, que es va intentar modificar en el seu dia i que s'ha de arreglar, que no pot ser el sistema aquest, no pot ser que hi hagi delinqüents que van repetint les seves conductes i que no tenen cap mena de càstig, com a mínim fins al cap d'uns quants anys. No?
La proposta parla de penes d'un a 3 anys de presó i en el cas de si el culpable ha estat condemnat per 3 delictes menys greus o greus, sempre que siguin del mateix tipus, aleshores es podria arribar, com dèiem, fins a aquests 3 anys.
Per tant, 3 en el cas de multireincidència. O sigui, reincidència que són més de 3, per tant, ja estem parlant d'un habitual, no?
A mi que algú pugui concebre, que un partit polític, una força política, pugui concebre que un robatori d'un mòbil mereix una pena de presó, em sembla, i per l'amplata, una autèntica majarada. I penso que serveix per alimentar el relat que està liderant Junts, i no només, hi haurà altres partits que també ho faran per pur electoralisme, aquest relat de la inseguretat que està augmentant, no? I en realitat també, quan parlem d'inseguretat i que augmenta, aquesta gent, aquests partits polítics, aquestes formacions que alimenten aquestes tesis, només parlen d'un tipus de coses que configuren el seu imaginari de la inseguretat, que també és molt ideològic, no? Parlem d'inseguretat quan parlem de robatoris de mòbils, que a mi això no em sembla que el global de la ciutadania concebi que és un tema d'inseguretat que et puguin robar el mòbil. Evidentment que no és una cosa que estigui legitimant, però no crec que connecti amb una sensació d'inseguretat que et puguin robar el mòbil, o en el seu moment era el tema, els rellotges de no sé quants milers o milions d'euros, era com el que agafaven, no? Com el símbol que agafaven per parlar d'inseguretat, i no es parla d'inseguretat. Mira, ara que veníem del tema de la neu artificial, de les precipitacions que no n'hi ha, no es parla d'inseguretat quan parlem d'accions que van en contra de la crisi climàtica, no es parla d'inseguretat quan parlem de moving immobiliari, no es parla d'inseguretat quan parlem de masclisme. En canvi, parlem d'inseguretat quan parlem de robatoris de mòbils i per això s'utilitza com aquest símbol per dir és que augmenta la inseguretat i per tant s'han de penalitzar amb penes de fins a 3 anys de presó, com en el seu moment en els rellotges. A mi em sembla que és relat polític que té molt de sentit en un moment de precampanya, però no crec que tingui una base sòlida, la veritat.
Roger.
Bé, no són els primers, de fet, no és per allò de jo ja lo dije, però el PDeCAT va presentar a l'anterior legislatura una proposta en la mateixa línia, que malauradament també per canvi, o sigui, pels tempos electorals, doncs, va decaure, com sabeu, hi ha molts projectes de llei o projectes al Congrés o al Parlament que decauen quan hi ha una convocatòria d'eleccions, de fet, tots. Dit això, jo crec que sí que hi ha un problema al respecte. Crec que...
Al respecte de la multireincidència o del robatori concret de telèfons?
Parlo de la multireincidència, sigui robatori de telèfons o no. És a dir, nosaltres, jo aspiro almenys a tenir una societat on te pugui anar pel carrer, sense que per Barcelona especialment, sense tenir que preocupar-me en excés de si em roben o em deixen de robar.
Perquè tu no vas per Barcelona, tu vas per Barcelona preocupat en excés per si et roben o et deixen de robar.
Home, jo t'ho asseguro que sí, hi ha zones de Barcelona que mai en la meva vida m'hagués preocupat gens ni mica, i ara em preocupa ni que el mòbil el porto millor a la butxaca que el deixo sobre la taula si estic en un bar. Sí, serà una visió subjectiva, potser sí, però aquesta és la visió que molta gent comparteix, i en conseqüència considero que si algú que es pensa que guanyar-se la vida és robar-me a mi, doncs ha de pagar el preu del delicte, després que es determini quina tipificació ha de tenir i quina és la pena que ha de tenir. Ara, això de que hi hagi gent que et robi al matí, passi 2 hores a comissaria i surti a la tarda, i demà tornem-hi, perquè hi ha gent que és un autèntic escàndol, doncs sí, apa, més tirant a vergonyeta, i crec que és de pandereta, i en aquest sentit considero que un enduriment de la forma que els experts parlin, decideixin i es faci per evitar que això passi, serà una bona notícia pel país. Més que res perquè, més enllà del fet de que a tu et puguis sentir més o menys insegura, la realitat és que Barcelona és una ciutat que també té moltes visites, té molts turistes, i la percepció, si tu mires qualsevol web de viatges quan parlen de Barcelona, la nota al peu de vigileu Barcelona perquè roben molt, passa. Doncs jo, no, sincerament, no m'agrada ser d'una ciutat on sigui com una tradició més que et potin fotre el mòbil pel carrer. Doncs no, sincerament, i per tant, qualsevol mesura en aquest sentit em sembla bé. Que ara és electoralista? Evidentment. Junts ara ha descobert que hi ha un altre partit que li ha sortit per la dreta, que diu coses una mica més directament, i evidentment ha d'ocupar aquest espai, però bueno, això és legítim.
Crec que hauríem de distingir entre inseguretat i sensació d'inseguretat.
Exactament, anava el mateix.
Totalment. Perquè moltes vegades, quan parlem de la sensació d'inseguretat que té la gent, sovint està alimentada per la sensació d'inseguretat que et venen que hi ha no sé quin barri. Perquè no tinc les dades ara mateix i no sé si els últims baròmetres o els últims sondejos al respecte encaixen amb el que diré. Però fa com a mínim fa pocs anys, a Barcelona, els barris amb més delictes d'aquest tipus, furts i robatoris menors, no eren els barris més on la gent deia que se sentia més insegura.
Em deixes un apunt? Del País, la Rebeca Carranco, que és una periodista coneguda. Mòbil és l'objeto més robado, és de finals de 2023. En les calles de Catalunya, con 192 denúncies al dia. Más de la mitad de las suscripciones que siguen por debajo de la etapa prepandémica se cometen en la ciudad de Barcelona. Vull dir que són dades objectives, no és només la sensació que puguis tenir tu de que roben. Això, i roben a tot tipus de gent, també a gent humil, perquè
quantes carteres es robaven fa 20 anys?
No, bueno, t'ho dic perquè és dades.
Ho dic perquè moltes vegades, quan es parla de dades sense context, implica un augment de la sensació d'inseguretat, perquè li estem venent a la gent que això li pot passar en qualsevol moment, a qualsevol hora, pel que sigui, i a més en determinats barris. I moltes vegades no encaixa la sensació d'inseguretat amb les dades reals de cada barri o de cada districte.
200 al dia...
Jo no estic dient... Evidentment, no estic fent una defensa del robatori del mòbil. A mi me l'han robat 2 cops i t'asseguro que no és gens agradable.
Que la segona... Sí, però que mereixi pena
la segona, per exemple, va ser una donació, també t'ho dic, perquè segurament anava molt descuidat. Però això no té res a veure amb que el robatori de mòbils hagi de ser l'objecte d'una determinada reforma.
És un altre tema.
Bueno, que això està pensat, diguéssim, per augmentar la cultura punitiva respecte d'un delicte que crida molt l'atenció, que és que et robin el mòbil. Però que et robin el mòbil no canviarà si té més pena de presó, si no s'aborden realment les causes i el que hi ha al voltant d'aquest robatori de mòbil. Aquella persona per què es dedica a robar els mòbils? Aquella persona què fa amb el mòbil? Aquella persona, darrere hi ha una xarxa més complexa i més difícil d'abordar o no? Ho dic perquè moltes vegades que a un, i perdoneu-me l'expressió, un pelagatos que roba 4 mòbils al dia li caiguin 3 anys de presó, no resol el problema. Perquè si continua havent-hi pelagatos, continuarem
els altres pelagatos ho pensaran dues vegades abans d'anar a robar el mòbil cada dia.
Això no passa. Les estadístiques diuen que quan augmentes la cultura punitiva en delictes, l'estadística diu que quan augmentes la cultura punitiva o augmentes les penes en delictes amb gent amb determinats situacions de vulnerabilitat, no passa això.
Per tant, molta gent
que li caiguin entre 1 i 3 anys de presó...
És que
ser vulnerable o ser pobre no vol dir
ser... No converteix en delinqüent, eh?
Evidentment que no, ja només faltaria.
Llavors, els que són delinqüents són delinqüents.
De fet, tenir molts diners, té molts més números d'acabar-te convertint en delinqüent que ser pobre. Però, independentment d'això, si t'augmenten la pena, si tu continues en una situació de pobresa i tu, o el que tens al costat, robar continua sent un recurs que tenen a l'abast. Per què? Perquè darrere hi ha tota una trama que és el que facilita que aquella persona faci això.
Però trama sí, a què et refereixes? Al grup criminal? Vale, doncs seguim el grup criminal també.
Molt bé. Quantes reformes del Codi Penal per seguir aquests grups criminals? Sí, però no se'n fan. Bueno, per què? Perquè crida més l'atenció anar pel Pelagatos, que t'ha robat el mòbil, encara que això no tingui un efecte real en la reducció
de delictes. Amb molts diners que també se'ls ha de combatre molt fort i, si pot ser, enviar-los de tornada a casa
seva. Insisteixo que augmentar-li la pena a un Pelagatos que roba el mòbil no elimina el delicte. És més, els estudis diuen que la situació de vulnerabilitat de determinada gent fa que això no només sigui poc efectiu, és que entres en una cultura de ara més, ara més, ara més, i acabaràs posant-li, doncs el que deia abans el Silva, acabaràs posant-li la mateixa pena per robar 4 mòbils al dia que per violar. I no té cap mena de sentit al final. O sigui, està molt bé tenir penes i un codi penal que penalitzi determinades coses que són delicte i que haurien de ser-ho i que ho han de ser. No estic defensant aquí que ningú robi res, però, clar, hem de ser també proporcionats i, sobretot, anar al que hi ha al voltant d'això, perquè, si no, no té cap mena de sentit.
Laura.
Jo, per afegir, primer, que estic absolutament d'acord amb el que planteja el Rafa, o sigui, subscrip tot el que diu, però em centraria en algunes de les coses que ha plantejat, perquè per mi són importants de recuperar. Primer, quan hi ha un furt, i em sembla molt interessant aquesta perspectiva que planteja el Rafa, sigui un furt en un moment puntual o hi hagi una multireincidència, això, aquest fenomen, es pot abordar des d'una perspectiva criminalitzadora o des d'una perspectiva de drets. És a dir, s'ha d'entendre quines casuístiques, quines circumstàncies acompanyen aquest fet delictiu. Perquè si només s'aborda amb penes de presó o des d'una perspectiva punitiva, no estàs abordant el problema de fons que no et permetrà fer que aquest problema desaparegui. Això la primera. La segona, jo no recordo aquestes dades que plantejava el Rafa exactament, però sí que és veritat que va haver-hi una coincidència amb les xifres de delictes, que hi havia hagut un repunt en alguns, en ciutats com Barcelona, però en d'altres havien baixat substancialment, en el mateix moment en què el baròmetre municipal situava com la principal preocupació ciutadana el tema de la seguretat. I jo crec que això coincidia amb el fet de que hi havia un relat mediàtic i polític que alimentava aquesta sensació. En un moment determinat van ser els rellotges, en un altre moment van ser les ocupacions, recordeu, i les ocupacions acompanyat també del relat mediàtic, perquè al final semblava que sorties de casa per comprar el pa i ja t'havien ocupat el pis, no? I es buscaven anècdotes concretes que no eren per res ni la xifra global de les ocupacions ni la forma natural d'operar de les persones o col·lectius que en algun moment han ocupat algun immoble, i es venia com si aquesta fos la realitat absoluta. Per tant, era un relat, aquesta sensació, que per això està molt bé el que feia el Rafa de distingir les xifres reals amb la percepció. Aquesta percepció està molt alimentada per relats polítics i mediàtics. I en relació amb l'últim punt que deia el Rafa, que hi ha moltes persones, les persones delinqüents, no? que cometen delictes, moltes d'elles, quan ens focalitzem amb els furts de rellotges o de mòbils i plantegem que això mereix pena de presó, jo crec que l'enfocament hauria de ser fins a quin punt això trinxa la vida de les persones, perquè realment un rellotge, si tu portes un rellotge, que no estic justificant el delicte, ni moltíssim menys, però si portes un rellotge que t'ha costat milers d'euros, centenars de milers d'euros, o un mòbil, no, jo crec que denota que tens un capital determinat i que segurament no trinxarà la vida el fet de que te'l robin, sense justificar el delicte. Però hi ha altres qüestions, com per exemple augmentar exponencialment el preu de l'habitatge, que trinxa molt més la vida de la gent i no està situat com una qüestió delictiva, no? Per tant, que jo crec que quan parlem d'aquesta cosa de la inseguretat o dels fets que s'haurien de criminalitzar en pena de presó i quins no, jo crec que hi ha un tema com a molt ideològic al darrere i que s'hauria de veure quines afectacions té cada cosa en la vida de les persones.
Silva.
Sí, bueno, mira, estava repassant la proposta de l'ICAP, del Col·legi d'Advocacia, i és la mateixa, o sigui, el que hem fet és traslladar aquesta proposta al Congrés dels Diputats, i això ve després d'un procés d'estudi que va fer el Col·legi d'Advocats, perquè el problema que tenien, i això... entenent el plantejament que feu vosaltres dos, perquè jo sóc dels que crec que el dret penal ha de ser sempre l'última ràtio, i per tant, si és la solució és ficar a tothom a la presó, doncs imagina't, vull dir, jo crec que amb això no ho guanyem gaire, i anar a les causes és molt important. Ara bé, també us dic que una persona amb múltiples incidents, que vol dir que ha comès un delicte tres vegades, val? Tres furs seguits, si es dedica a robar mòbils tres vegades, que normalment no són tres, sinó que són moltes més, us asseguro que no és una persona que està en una situació de vulnerabilitat i que per això es dedica a robar, sinó que formen part d'organitzacions criminals. O sigui, les persones que roben mòbils, no rellotges, els rellotges segurament és una altra via, però els mòbils avui en dia és una eina que té tothom. A tothom l'han robat dos vegades, mira, no me l'han robat mai, però és jo veig a tothom. O sigui, fins i tot la gent que té menys recursos té mòbil. No sé, fins i tot a vegades veig gent que demana diners al carrer que té mòbil. És a dir, el mòbil s'ha convertit pràcticament en una eina imprescindible per sobreviure, ja et diria, no? I la gent que fa això, els mòbils que roba els passen a altres organitzacions que es dediquen a vendre's o a vendre's a altres llocs o a desmuntar-los o a vendre's a altres països o el que sigui. Ho dic perquè quan van estudiar aquesta reforma estava molt clar que era el robatori de mòbils, perquè és una cosa molt específica, no parlem d'altres coses, no parlem de gent que roba diners, és més, diu clarament que és amb independència del valor del mòbil, val? És a dir, entenem que estem parlant de delinqüents que reiteren les seves conductes i que es dediquen a robar un objecte, o en el cas és un furt, a robar un objecte determinat, perquè això forma part d'una estructura determinada. I com deia, i com recordava el Roger, perdona, hi ha molta gent vulnerable que mai no es planteja robar res, i que si roba alguna cosa perquè roba menjar o roba coses, no roba mòbils per vendre'ls i els roba de manera reiterada, perquè a més, no tothom serveix, en perdó, no tothom serveix per robar. Estem parlant de professionals del delicte que es dediquen a això i que, per tant, quan hi ha una reiteració delictiva, una altra cosa és la pena imposada, que ja us he dit, que jo considero que això s'ha d'estudiar amb més calma. Ara bé, amb un codi penal que quan veu aquest tipus de comportaments no veu solució, perquè després la realitat és que tornen al carrer i tornen a delinquir, i és una cosa reiterada i repetitiva, crec que l'única manera, que només té la funció, no només té la funció punitiva el dret penal, sinó també una funció exemplificadora, és que això sàpiguen que estan comès un delicte que comportarà penes de presó.
Jo només tinc un dubte. Tu com saps que el perfil de les persones que roben mòbils són xarxes organitzades, que són xarxes d'organitzacions criminals? Com treus aquesta informació?
Pues perquè està estudiat que formen part d'organitzacions que es dediquen a vendre aquests mòbils. Si tu robessis un mòbil, què faries?
Jo no m'atreviria a fer aquesta afirmació si no tingués dades que corroboressin. No, és que hi ha estudis, dades, xifres, índexs que demostren... Ah, d'acord, per això t'ho pregunto.
Perquè hi ha dades que estudien quin és... Per això dic que estem parlant del robatori de mòbils. I l'ICAP, quan va fer l'estudi, també va comprovar que això és un tipus de delinqüent i un tipus d'organització molt determinada que es dedica a vendre després. O sigui, és una estructura que fins i tot aquests mòbils acaben arribant a països d'Àfrica o a països d'altres llocs, que allà els revenen i més baratos, però que, o els desmunten o els actualitzen o fan el que vulguis, però que no estem parlant d'altres coses, estem parlant d'una cosa específica que, com hem dit, hi ha dades que demostren que són 200 denúncies al dia per robatori de mòbils a la ciutat de Barcelona, només a la ciutat de Barcelona. No estem parlant d'una cosa excepcional.
Per tancar aquest tema.
No, primer de tot, només cal parlar, segur que ho heu fet vosaltres, jo també ho he fet, amb molts policies, amb Guàrdia Urbana, amb Mossos d'Esquadra, i que t'expliquin la frustració que senten de detenir gent que comet
els mateixos actes.
Que evidentment, no sé si algú ho troba normal, però jo crec que apropiar-se de les coses dels altres, robar-li un mòbil o robar el que sigui, és una cosa que no es pot fer, punt i final del debat, no té més. Lo meu és meu, lo teu és teu. Lo meu no és teu. Punt. Per tant, aquesta policia, que cada dia veu la mateixa gent, que ja se'ls enfoten a la cara perquè saben que al cap de 3 hores sortiran, expressen que hi ha un problema. Per això, diferents organitzacions, com deia el Joan Manuel, com l'ICAP, a manca de, diguem-ne, d'un equilibri ideològic en aquest país nostre, doncs hi ha organitzacions que han de fer aquest equilibri, que no són partits polítics, gràcies a Déu que l'ICAP fa aquesta bona feina, plantegen solucions. És evident que el que estem parlant, el problema aquí, no és el mòbil en particular, és el fet que hi hagi una persona que buit el robi, que l'enganxin, que passi per comissaria i d'aquí 3 hores surti. Que demà torni a robar, demà no l'enganxen, demà passat sí, i així. I veu a la cara els policies i senten frustració. Per tant, és evident que hi ha un problema. Perquè jo no sé qui pot trobar normal el fet de que hi hagi gent que es dediqui a robar els béns dels demés. Escolti, que no, és que no hi ha més, és que a més no hi pot haver debat. No es pot agafar les coses dels demés. I punt i final. I això...
Però que ja no es pot, eh? No?
I, per tant, ningú justifica el
robatori. I per tant, és que aquí ningú ha justificat això,
sí,
no?
Sí, amb l'ordenament jurídic actual tenim aquesta fuga per aquest problema i segueix sent, està bé que s'explori, ja ho hem dit anteriorment, a través de professionals, prefereixo que ho faci l'ICAP, que em sembla una entitat de prou pes, sí, sí, que no pas un partit polític en campanya. Amb això estem d'acord. I que en campanya jugarem aquestes coses, sí, i que s'exageraran, evidentment. Per cert, hi ha una part d'aquest país, ara, especialment per interessos polítics, que ha descobert que a Catalunya hi ha immigració. Fa 30 anys que, o 40, que no hi és. I, escolta, tindrem problemes com tots els països del món. Ells fa 3 mesos que ho han descobert. I han passat amb el pèntol de ser amics de la CUP a ser d'extrema dreta, que tampoc n'hi hauria per tant, no? Bueno, també ha passat en aquest país, només cal que miri segons quins perfils del Twitter. No, és de, sociològicament és molt interessant. Per tant, evidentment que res des de l'extrem es soluciona, això ningú posa en dubte. Ara, tampoc podem fer veure que els problemes no hi són. I a Barcelona en particular hi ha un problema greu amb la multireincidència, amb els robatoris i amb la multireincidència. És a dir, la gent que es dedica a fer això a la seva vida, doncs s'ha d'afrontar i hem de trobar la millor solució.
En tot cas, segur que serà un dels temes centrals d'aquesta campanya i que l'anirem escoltant aquestes properes setmanes. Va, deixem-ho aquí, 9:33, gairebé, farem una pausa i quan tornem, no, que vols marxar ja? El Silva té unes ganes de marxar de vacances, a sobre que he començat donant-vos les gràcies per ser aquí. Va, una pausa i ara sí que anirem cap a València.
A RAC1 no ho sé. Amb Anna Ballonesta.
9:35, com dèiem, anem cap a València perquè els embats al català per part del govern del País Valencià, que venen sent habituals des del canvi de govern del PP i Vox, subvencions, ja ho sabeu, que s'han tallat d'arrel. Fa pocs dies també explicaven que deixaran en mans de les famílies la tria de la llengua vehicular a les escoles. Rebuig, per exemple, celebrar l'any Estallers o l'eliminació també del Premi Guillem Agulló, prohibició de revistes en català, ho hem sentit, com el cavall fort en algunes biblioteques públiques. I ara també sembla que la música, perquè ho hem explicat abans al sumari, per qui no ho hagi sentit, hi ha una fira musical, un festival, que fins ara es deia Concerts de Vivers, que organitza l'Ajuntament de València, que ara ha passat a dir-se Conciertos de Viveros. Fins aquí només el nom, el Silva sempre n'ha dit Viveros, aquí,
a
l'espai on es fa...
A València Ciutat, quan jo era petit...
Bueno, sí, però no pots parlar per tothom. No pots parlar per tothom.
És veritat o no, Rafa?
Sí. I fins fa no tants anys, també.
Val. Això és un, el canvi del nom, però...
A l'Hospitalet també, i no passa res.
A veure, sisplau.
Perdó, ja està.
A veure, el cartell, també hem de dir que no s'assembla de res al d'altres edicions, bàsicament perquè... En aquesta, el català ha desaparegut completament del mapa. Posarem alguns exemples de l'edició de l'any passat, per exemple. Hi havien actuat grups com La Fúmiga.
On esperen i van, on es que van trencant, on és la gent de la Mediterrània.
També hi havia actuat Auxili.
Ui, la liguem, nosaltres desfilem, la barca recuperem.
I en edicions anteriors també hi havia, per exemple, Zo. Font.
I arriba un dia de cedides, un teatre de cediu felicitat, primavera i trinaran...
Val, aquests són alguns dels grups que hi havia hagut fins ara. Atenció, però, al cartell que hi ha aquest any. Un dels caps de cartell. Bertín Osborne.
Aunque no podamos vernos, sueña que...
Un altre nom. Taburet.
Perdí la fama en un cabaret. No a que huele la luna.
Ningú està dient que no. També hi haurà Niña Pastori. Entre d'altres, ningú ha dit que siguin dolents o no. Però és que cap dels que hi ha al cartell d'aquest any és en català.
Està clar que hi ha un canvi d'orientació, no?
Que... Home, diria jo que sí, vaja.
No, diguem que respon, segurament, vamos, és evident, no segurament, no segur.
Molt perspicaç, aquí.
Sí. No, anava a dir que, a veure, a mi, o sigui, el que està passant al País Valencià, ja ho hem parlat altres vegades, i a més ara que estan dos dies a València, abans ho estàvem parlant, a la ciutat de València jo no noto tants canvis, al revés, amb els anys la gent va anar parlant més valencià, perquè jo et dic que de veritat que quan jo era petit pràcticament ningú parlava valencià perquè es considerava una miqueta de poble, no? La cosa ha anat canviant i ara és molt més habitual. Jo he estat aquests dies i em dirigia a tothom en català i a la majoria dels llocs em contestaven en valencià o en alguns llocs en castellà, però no he vist cap problema, ni a Xàtiva, per exemple, que vam estar dos dies, doncs, en fi, tothom parla valencià, no? És veritat que el que implica aquest canvi, no?, és un canvi que respon al canvi polític, no? És a dir, ells consideren que el que hi havia abans era un festival que fomentava la cultura valenciana, i no només valenciana, perquè els
hi havia molts altres noms,
Font,
eh?
O alguns grups catalans.
No, hi havia grups, sí, que cantaven en castellà, també.
Ah, molt bé, d'acord.
No eren tots en català,
Ah, bueno, clar,
no, hem posat que hi havia exemples com aquests, però el cartell de l'any passat hi havia també altres grups que cantaven en castellà.
I ara passat a un model que no hi ha cap grup en valencià o en català o el que sigui, no? Cosa que no vol dir que, per exemple, alguns grups, perquè aquí també venen, els Taboreta, jo els he vist aquí.
Vull dir que, no estem dient això.
Són grups que venen també aquí a Catalunya, i a Catalunya els festivals es podien analitzar, i els grans festivals no sé si en trobarien tampoc molts grups en català, en aquests moments. Els Manel, que ja no hi són...
Hi ha una diferència, i és que aquest està promogut per l'administració pública.
D'acord.
Perquè,
i respon a un canvi polític, no, Rafa? Respon a un canvi polític.
Tu veus el cartell del Primavera o del Sónar, i evidentment no hi ha ningú cantant en català. Ningú.
No, sí que n'hi ha.
Sí que n'hi ha. No són caps de cartell, digues.
No, però n'hi ha,
Però vull dir, però no forma part del seu ADN i tal, i és absolutament respectable, només faltaria. Vull dir, és una iniciativa privada, tot i que rep diners públics, però és una iniciativa privada, endavant.
I tot i així n'hi ha.
Una pregunta, hi ha algun festival, perdona, des de la ignorància, algun festival aquí assimilable al que estem... Jo és que no el conec, aquest festival, per tant. És a dir, que sigui promogut per la pròpia administració, que puguem comparar.
Pues jo que sé, per exemple, el Grec, o les festes de Mercè, saps? Vull dir, una cosa d'aquest estil.
Tu tens els concerts gratuïts.
Sí.
Allà són concerts promoguts per l'administració pública, perquè tot això ve de l'antiga Fira de Juliol, és una tradició, estem parlant de finals del XIX, vull dir que fa molt que per Juliol es fa tota una fira al voltant de moltes coses, entre elles manifestacions culturals. I la música, és veritat...
I per la gent que no conegui la ciutat de València, els Viveros és un jardí enorme, no?, com la gent va a passejar, i bueno, anava de petit.
Aquí clarament hi ha un trencament, no? És a dir, el tema no és que es programessin actuacions en castellà, sinó el fet de que aquest any s'han deixat de programar actuacions en català. Que això no és una cosa aïllada que estan fent governs de la dreta i l'extrema dreta, sinó que allà on governen, tant en ajuntaments com allà on han tingut poder en administracions més grans, han aconseguit fer accions en contra de la llengua. Jo crec que fonamentalment això s'explica perquè no hi ha ningú com la dreta i l'extrema dreta que hagi entès tan a la perfecció el pes que tenen els Països Catalans com a concepte, i que cal destruir-los. I com destruir-los? A partir de la llengua, perquè entenen que el català, la llengua catalana, és un element d'adscripció a la catalanitat, és un element de creador o cohesionador d'una identitat col·lectiva, no?, d'una comunitat. I jo crec que, en realitat, la lluita no és lingüística, la lluita no és cultural, la lluita d'aquestes administracions governades per la dreta i l'extrema dreta és en contra és una lluita política en contra d'un element que cohesiona, que crea una identitat col·lectiva, un sentit de comunió general. Bàsicament aquest és el tema, i això es fa en diferents administracions on governa tant Vox com el Partit Popular.
Hi ha una cosa en la que no estic d'acord, i és la idea de Països Catalans. La idea de Països Catalans a València és marciana.
Sí, totalment.
És marciana.
Totalment.
I la gent que promou fins i tot activitats de promoció de la llengua, de la música en valencià, de tot això... Una altra cosa és que no qüestioni la unitat de la llengua, això és diferent, però això és una mica marciano. El que sí que estic d'acord és que és una lluita en contra del català, o del valencià, més igual com li diguis, és una lluita en contra d'això perquè el que fa és crear una idea política que és contrària a la seva, que és la de l'Espanya uniforme castellana espanyola.
Però jo no dic que es creguin la idea dels Països Catalans, dic que la comunitat lingüística, el domini lingüístic català que està en els territoris dels Països Catalans, catalans, és una idea contra la qual hi van, perquè això és el que ens uneix als països que formem part, als territoris que formem part dels països catalans.
Roger, molt ràpid, que tenim una persona al telèfon.
Permet-me una cosa molt ràpida. Jo, primer de tot, sembla que aquí tots estimem el català. Si alguna cosa tenim en comú en aquesta taula és amb la llengua. Dit això, i més amb el Rafa aquí, amb tu, Joan Manuel, que no ho sabia de tant, no em posaré a parlar de València, no ho conec, però no sóc qui per donar lliçons als valencians. I els valencians han votat aquest seu... I a mi em fa molta pena que facin aquestes polítiques. Però, escolti, és que aquesta gent voten això. Llavors, jo crec que aquí la moralina aquesta dels del nord, de dir-los el que han de fer, el que està bé, el que no, la pot fer el Rafa perquè és valencià, però jo no em sento amb capacitat de fer-ho. I dos, abans de donar lliçons sobre l'ús del català a València, ens hauríem de mirar que aquí, fa 40 anys de governs, que teòricament són els més procatalans i que defensen la llengua, el decliu que està vivint la nostra llengua, especialment en les joves generacions. I aquest sí que és un problema estructural a Catalunya, perquè la gent, el català, aquí podem posar-nos com vulguem, en el nostre món, en els mitjans, etc. Però la realitat és que la nostra llengua, amb governs catalanistes, nacionalistes, independentistes, digue-li com vulgui, estan en cap avall. Per tant, tenim un problema, i gros. Crec que primer hem de solucionar-lo de casa nostra abans de donar lliçons als debats.
Ara, si voleu, abordarem aquesta qüestió, però deixeu-me que saludi l'Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià. Senyora Oliver, bona nit.
Hola, bona nit. Quin debat més animat.
Sí, déu-n'hi-do. Estem animats avui, aquí al No ho sé. Estàvem parlant d'aquest canvi o d'aquesta intencionalitat o no en aquests concerts que s'han programat aquest any. Vostè hi veu intencionalitat clara o pot ser un descuit o és coincidència que aquest any no hi hagi cap grup que canti en català?
No, n'hi ha coincidència en el sectarisme, a banda que això no és una flor de primavera. Això té un programa i té un objectiu que efectivament és anorrear el català al País Valencià. Fa 4 dies s'havien passat falles i des d'Acció denunciarem que des del balcó de l'Ajuntament, quan se posa la música per animar l'espera a la mascletà, no ha hagut música en valencià quan des d'arrels 8 anys sí que se combinava, no?, la música de tots els estils i en totes les llengües. I que, a més, aquest repertori era triat per professionals de la televisió pública d'A Punt i enguany, en el contracte de retransmissió de les mascletades, se va llevar aquesta clàusula i va quedar en mans de funcionaris de l'Ajuntament, que ens van posar el fallero. I, bueno, a banda d'això, han hagut censures als pobles, en contractes i en factures pro forma ja assignats, pues, tant Llum com Montserrat, que està en la Ribera Alta, que és comarca valenciano parlant, Elies Monjó li han cancel·lat el concert, o altres, no? Smoking Souls en Els, i la llista és des del primer moment que prengueren possessió, perquè aquesta gent no governa per a tot el món, aquesta gent és sectària, només governa per a seus.
Abans dèiem, s'ataca l'ensenyament, vostè també ara ho deia, la cultura, clar, les cançons també són una part molt important, no?, de la cultura, especialment per la gent jove, i sentir-se representat en aquest àmbit també és important, no?, per formar també, com deia la Laura abans, aquest sentiment de pertinença a una determinada cultura, a una identitat, no?
Sí, sí, completament d'acord. A més, és que ara n'hi ha una escena musical al País Valencià molt diversa. L'altre dia va ser l'homenatge a Manolo Miralles, músic fundador d'Altai, que el perguérem el juliol passat, i el Gran Teatre de Xàtiva, ja que Rafa parlava de Xàtiva, el Gran Teatre de Xàtiva estava ple, però ple, i amb una cua per entrar de moltíssima gent. I dalt de l'escenari, homenatgeant a Miralles, havia gent de totes les edats i de tots els estils. Per tant, la música ens vincula molt, ens aporta front a aquesta cultura blanca que promociona el conseller Barrera, que no se sap ben bé què és. Nosaltres apostem per una cultura impregnada de valors i arrelada a la nostra història, no? I per tant, al món que volem construir i que ens vincula no només lingüísticament, sinó històricament i políticament en la resta de territoris de parla catalana.
Si ho comparem amb uns anys enrere, vostè diria que ara dins de l'escena musical valenciana hi ha més grups o menys que cantin en català? Perquè sabem no, ara que Casó ha anunciat que pleguen, però vaja, n'hi ha força més de grups.
Sí, sí, però So plega, però plega perquè se comentava abans en la tertúlia de si això estava finançat per l'administració pública i concerts de Viver se pagava. So plega fent els seus últims concerts dins d'un festival absolutament privat que se fa en Gandia, que és el Pirata Festival, i han apostat per ells perquè saben que són un cap de cartell que desbordarà i que la gent comprarà totes les entrades, no? Per tant, no és que n'hi hagi una gran diversitat musical, és que la gent consumeixi la música, vull dir, com a part de la indústria. A banda dels valors culturals que jo com a entitat puc reivindicar, és que els concerts de Vivers que s'han fet durant el Botànic han exhaurit entrades.
Què diria d'on més s'està notant aquests canvis que hi ha hagut arran de l'entrada al govern de PP i Vox en la política lingüística? Abans em posava alguns exemples, però si hagués de dir on s'està notant més, què em respondria?
A tot arreu, perquè de cop a repent ha desaparegut el valencià del llenguatge polític. No n'hi ha governants que s'expressen en valencià i que, per tant, ajuden a prestigiar-hi la llengua. En les xarxes socials predomina el castellà, però això per a mi encara seria la cosa maquillatge, no? La cosa externa, superficial. Ells tenen una política de fons, acaben d'anunciar 5 lleis terribles i una d'elles és la llei educativa que pretén deixar en mans dels pares i les mares la elecció de la llengua i eliminar el valencià com a llengua vehicular en l'educació. Ells intenten conflictivitzar, que és el gran problema, la llengua. I la llengua, com s'ha dit abans també, no és un problema al País Valencià. Tu parles com vols i se te contestarà en valencià o en castellà i tots ens entendrem. Però no sols és que s'han deixat de fer polítiques de promoció i de sostén de la llengua, és que van en contra qualsevol cosa que puguen fer per a invisibilitzar la llengua o per a conflictivitzar-la, ho faran. Ho estan fent.
Anava a dir, ja per acabar, davant d'aquesta situació, no sé què en diuen els lingüistes, si hi ha una certa por que la llengua vagi acostant cada vegada més cap a la marginalitat, però que ho faci en un temps rècord. Ara parlàvem també, el Roger deia que aquí a Catalunya la situació també és molt complicada. Clar, a València, com està la situació ara mateix?
Jo no sóc sociolingüista, per tant no me posaré en camisa d'onze vares, però duc en l'activisme cultural i en acció cultural del País Valencià tota la meva vida, i com jo, moltíssima gent que treballem per els drets lingüístics, i no crec que això sigui possible, perquè una cosa és el que ells volen vendre i una altra cosa és la realitat, i ara acaben de publicar-se acaba de fer declaracions el director general de política lingüística sobre les opcions de les famílies al sud del País Valencià, en les zones castellanoparlants, que podien renunciar a que el valencià fora la llengua vehicular en els centres educatius, perquè els donaven aquesta possibilitat perquè s'ha suspès la llei de plurilingüisme, i ell mateix ha reconegut que no, que tant en la zona de l'interior de Castelló, Racó de Ademús i tot el sud d'Alacant, la majoria de centres han volgut mantenir el seu pla lingüístic i que el valencià continua sent llengua vehicular, no? Per tant, la societat valenciana no és la de la batalla de València. I jo no sé si així el procés de substitució lingüística serà més ràpid que a Catalunya, però crec que ahí pesen altres factors més enllà d'un govern d'extrema dreta que jo espero que sols estiga un cicle electoral i que la mobilització ciutadana i les pròximes eleccions es traguen fora de les institucions, perquè només voldria fer un apunt: ells no han guanyat les eleccions. L'abstenció va fer que ells governen. Per tant, si la societat se mobilitza i ells, la gent torna a apostar per les polítiques integradores, inclusives i universals, tindrem un País Valencià lliure.
Bé, en tot cas, ara és la situació que hi ha. Per acabar, el Silva, que volia fer una pregunta ràpida.
Hola, mira, Josep Manuel Silva, sóc jo el que venia, jo acabo d'arribar d'allà, perquè la meva àvia era de Sumacàrcer, un poble de la Ribera de Xúcar, i vinc just de Xàtiva, i és el que comentava, que no he tingut cap mena de dificultat. De fet, jo vaig aprendre abans el valencià que el català, perquè et facis una idea, perquè en aquella època, bueno, pues aquí tampoc s'estudiava el castellà, i en canvi, a les zones rurals, que és on anava a fer-te la pregunta, a les zones rurals jo no veig aquest canvi, a les zones rurals valenciano parlants de sempre, per entendre'ns, i, per exemple, el poble de la meva àvia, i en canvi veig que ja hi ha molts llocs on també ha guanyat el PP, o el PP o Vox o el PP, no, el PP més aviat, no? Ho dic perquè no sé si és una guerra exclusivament contra la cultura o contra la identificació entre la cultura i una ideologia determinada o contra la llengua, saps? O sigui, com s'explica, la pregunta és com s'explica que en segons quines zones que són de sempre, des de que jo era petit, valenciano parlants i que ja tothom et parla valencià i ja et dic, com una cosa més natural del món, i en canvi també guanya allà aquestes formacions del PP o el Vox, en el seu cas.
Quantes hores tinc per explicar això?
Un minut, si pot ser.
Això d'aquí la jefa, és la que mana.
Hem d'anar acabant, Anna.
Pues, evidentment, en cada població, i sabem que si estem parlant d'eleccions municipals, té molt a veure la persona, més que les sigles, les circumstàncies, a lo millor en ese poble concret, no n'hi ha una única raó, però de totes formes...
No parlava només de municipals, també parlava de les autonòmiques, saps? De resultats,
bueno, les autonòmiques, en el 2015 va haver un canvi i, bueno, la gent ha penalitzat perquè ha considerat que les polítiques del botànic no eren suficientment atractives o atrevides o que no complien l'expectativa creada, i la abstenció és la que ha fet que aflorara altra vegada el vot del PP, que no està, no és sòlid, vull dir, no és una majoria com eren les de Zaplana o com eren les de Rita Barberà en la capital del país. Per tant, per això dia abans que aquest cicle electoral se pot esgotar en ell mateix.
Anna, no sé si vosaltres teniu previst fer alguna acció per protestar concretament contra això que parlàvem avui, contra els concerts de Vives.
Bueno, nosaltres, com a entitat, Acció Cultural, té marcat que no anem a contestar a les provocacions, perquè això són provocacions, de l'extrema dreta, i anem a seguir el nostre full de ruta, però sí que estem fent una crida. Tenim a un mes vista que entre la Pasqua valenciana se'ns queden 15 dies, en la gran fita que és el 25 d'abril, que enguany commemorem i celebrem el 27, el dissabte 27, en una gran manifestació a la ciutat de València, i en un acte al matí al Teatre Olímpia amb participació de polítics i representants de la cultura, i el que fem és demanar que això siga un punt d'inflexió, que a partir d'ahir el país es dinamitze, el país isca al carrer i el país plante cara a propostes tan nefastes com la llei educativa o la llei de la concòrdia o el voler-se carregar l'agència antifrau o el voler manipular la corporació de mitjans públics del País Valencià, a punt la ràdio i la televisió. Per tant, i això és la nostra crida, que vinguin a la manifestació.
Ha quedat clar. Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C. Que vagi bé.
A vosaltres.
5 minuts per arribar a les 10 de la nit. Va. Hem d'anar deixant aquí.
Jo crec que hi ha un punt que no crec que li faci massa bé la llengua, que és l'apropiació de la mateixa per part d'aquells qui s'autoproclamen únics defensors d'aquesta. Segur que hi ha molta gent que vota al PP, a València, ja no a Vox, ja no m'atreveixo, però al PP, que segur que parlen valencià, que s'estimen la seva llengua i que per les raons que siguin voten el que voten. Però dit això, m'ha fet molta gràcia, dic, perquè, clar, dius, no, és que l'abstenció no sé què, sí, clar, jo vaig treure un 1% dels vots amb el PDeCAT, però va haver un 35% d'abstenció, doncs hauria tret un 36%. No, per aquesta regla de 3. Escolta'm, això de l'abstenció és abstenció, no és teva, ni de l'altre, no és de ningú. I la realitat, repeteixo, és que malgrat ens vulguem entestar en que les coses són com ens han de ser, com ens agradaria que fossin, són més complexes. I la realitat és que València governa el PP amb una aliança amb Vox. A València, a València, i que hi ha una llengua. Doncs resulta que en una part dels valencians això doncs no els és igual. Una última qüestió, dèiem, amb to una mica era comentava, no, és que clar, conviden a Bertín Osborne, no sé què. Bueno, però és que és el seu cantant, i manen ells. Aquí a la Mercè conviden el Bertín Osborne. No, i han convidat els nostres, no? Però perquè això va així. Llavors, el que no podem fer és escarafalls quan ho fan uns i no mirar les vergonyes pròpies. Perquè això ho fan tots els partits polítics de tot el món mundial. Els d'esquerres, els de dretes, els de més d'aquí, els de més d'allà.
Amb una podem diferència. Fer...
No, un no, no hi ha una diferència. Sí, 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 no hi és, aquest és el tema, bueno, que no hi és.
Si m'he deixat explicar-te-la, potser igual te va bé. Hi ha una diferència, i és que allà la eliminació de determinats grups no és perquè no siguin els meus, és perquè canten en valencià. O sigui, aquesta distinció hi és. Abans, no tots els grups eren en valencià. És més, del cartell d'aquest any, a mi hi ha gent que m'agrada molt.
Ja, és que ja ho hem deixat clar abans, que no té ni res a veure amb la qualitat musical.
Ai, a mi la Niña Pastori em torna loca, m'encanta.
Exacte.
No té res a veure una cosa amb l'altra.
És una altra cosa, perquè a més de ser un imbècil profund, no sap cantar, no sap de música. Però...
Ara ha sigut pare, em sembla.
T'has quedat descansat.
No, podria quedar-me molt més. No és igual. Però això és una altra cosa. La cosa és que els han eliminat i no contracten cap de tots aquests, no perquè no siguin seus, no perquè no siguin propers.
Sí. Per la llengua, si és una vergonya,
però si a mi em sembla bé... L'element, no, jo crec que l'element és important. Sí. Aquesta una. I dos, n'hi ha una cosa que ara, quan tu molt bé, Anna, li preguntaves què fareu, no, al respecte d'això, ha cridat a la manifestació del 25 d'abril. La manifestació del 25 d'abril fa dècades que es fa. Els seus mètodes són uns altres. Els seus mètodes, vull dir, el de la dreta i l'extrema dreta, per a l'eliminació de la diversitat lingüística i per a la uniformització de l'Espanya que tenen en el seu cap. I és evident que hi ha molts votants del PP i no sé si de Vox que no estan en contra del valencià, però no fan d'això un element central del seu conjunt de coses que valoren a l'hora de triar una opció política o una altra. Per tant, el que cal és que entitats o institucions que sí que vegen per la llengua adapten la seva manera de reivindicar això. O sigui, amb tot el carinyo, però no pot ser que la recepta a any 24 sigui la mateixa que fa 30 anys fent una manifestació perquè sigui un punt d'inflexió. I si no ho és, què farem?
Vols dir que el moviment també de defensa del valencià, en aquest cas, bueno, està una mica adormit al País Valencià?
Jo que a més vinc d'haver-me relacionat molt amb tots aquests amb totes aquestes entitats, sobretot en la meva joventut, crec que hem de fer un punt d'autocrítica i o sigui, no pot ser que amb un vídeo de TikTok Vox guanyi més adeptes que totes les entitats de defensa del valencià amb una manifestació del 25 d'abril. No pot ser.
Sí, jo crec que, deia el Rafa, la diferència és que s'han cancel·lat aquells grups que cantaven en català. Estic totalment d'acord. No crec que sigui l'única diferència respecte al que plantejava el Roger, sinó que n'hi ha dues. És que l'altra diferència és que això és una acció coordinada, o almenys sembla que sigui una acció coordinada per part de Vox i el Partit Popular, allà on tenen representació, on toquen poder, on tenen governs o on tenen parlaments. Per tant, no és una qüestió només que hagi passat en un lloc puntual del territori lingüístic dels Països Catalans, ha passat en diferents administracions públiques. Per tant, és una cosa com coordinada, i no s'ha d'anar a enfocar els votants del Partit Popular, que votin el que considerin, però el que estan fent ara mateix la dreta i l'extrema dreta als Països Catalans és una batalla cultural i política en contra de la llengua, però perquè entenen la llengua com un element, insisteixo, com un element vertebrador d'una identitat col·lectiva. No és perquè els hi molesti més o menys la llengua, no és perquè no els hi agradi com sona el valencià quan es canta, és perquè entenen que la llengua té aquest potencial d'adscripció de catalanitat, i és per això que van en contra de la llengua, no per res més.
En fi, em sembla que... Mira, torno a dir, que no s'ha sentit bé.
Oi, escolta'm, jo no sóc un sectari, si la Laura té raó, doncs li dono, perquè té raó.
Veus que bé, acabar d'aquesta manera la tertúlia, com hem començat i com hem acabat.
Que torni al Muntanyola.
Amb el Roger donant-li raó a la Laura. En fi, feu, si podeu, una mica de vacances, encara que sigui 4 dies, a veure si la setmana que ve tornem tots una miqueta més calmats.
Em diria Bertín Osborne, buenas noches, señora.
Aquest final crec que no m'ha agradat tant
gran
com...
Final. Buenas noches, señora. Buenas noches. Hasta la vista.
De debò, quina manera d'acabar la tertúlia d'aquest dijous. Laura Aznar, Rafa Garrido, Roger Montañola, Josep Manel Silva, ja podeu marxar.
Adéu. Moltes gràcies.
Que vagi bé. Adéu.